continuem en directe navegant pel submarí. Avui és dilluns i s'obre una nova temporada del cicle de conferències d'aquesta tardor que organitza puntualment i cada any el Centre Cultural. Avui l'encarregada de fer aquesta obertura i, per tant, de convidar-nos a tots i totes a gaudir a partir de les 7 de la tarda d'aquesta conferència és la nostra, a qui ens visita, la nostra convidada. Ella és psicòloga clínica, Teresa Sunyer. Bon dia, bona hora i ben tornada.
Moltes gràcies, Mariona.
Quines ganes que tenia de veure't i de retrobar-te.
Doncs jo també. De fet, m'ha fet molta il·lusió i pensava, home, una altra vegada la Mariona.
Que bé.
Sí, sí.
I avui podrem compartir aquesta il·lusió, com dèiem, al Centre Cultural, perquè ets l'encarregada d'obrir, com dèiem, aquest cicle de conferències ja prou conegut i habitual del Centre Cultural. Què ens portaràs? Anem primer, si et sembla, aquesta tarda a convidar la gent a venir. Què hi trobarem? Sense desvetllar grans coses, perquè el factor sorpresa sempre agrada, però vaja, com navegarem? I llavors ja parlarem també d'altres propostes que tens. Però avui què passarà? Què has plantejat per aquesta sessió d'avui?
A veure, com tu bé has dit, jo soc psicòloga clínica i la meva tasca és la teràpia, és la psicoteràpia, no? Des de fa molts anys que jo m'hi dedico. És un tema que és apassionant, és apassionant perquè és extraordinari veure com les persones doncs, tenen un problema o tenen un patiment i com van trobant, no? Com van trobant les seves maneres des de elles mateixes, a partir doncs, del diàleg, de la reflexió. No es tracta tant de que li diguis fes una cosa, perquè clar, si jo li dic fes tal, clar, sempre anirà depenent de mi, o no, sinó trobar a vegades aquells aspectes d'ella mateixa que igual no els coneixia o no els havia explorat, o a vegades també passa que estaven, diríem, com tancats per pressions externes, per sentiments d'això que tenim tots, no? O de culpes, o a vegades de pressions que ens fem, no? Sí. I això doncs, ens inhibeix, o a vegades per traumes que hem passat, no? I ara es trobar aquest camí i aquest desenvolupament personal, per mi doncs, és un... jo estic agraïda a la vida perquè m'hagi donat aquesta professió, saps? I també hi ha un altre vessant que per mi és important, que és el tema de l'espiritualitat.
Sí.
És un camp doncs, que jo hi he anat entrant, m'hi he anat formant, hi he anat practicant, i em sembla doncs, que són dos camps que no són iguals, són dos camins, jo plantejo que són dos camins, són dos camins diferents.
Sí, perquè aparentment no els situaríem en el mateix mapa, o en el mateix camí, com dius.
Ja, però és interessant, perquè, mira, per exemple, una cosa que comentaré, no? Espiritualitat ve d'espíritus, espíritus significa alè de vida, psicoteràpia, psique és un bé del grec, psique també és alè, és alè, i aquest alè, els grecs en el començament, per exemple Homer, no tenien la noció d'una altra vida. Ells, per exemple, doncs, els morts doncs, es converteixen en ombra sense aquest alè de vida. Sí. No? Per tant, i després, aquest alè de vida posteriorment en Plató i tal, és l'ànima. No? O sigui que etimològicament, evident, no és el mateix, però hi ha un fil, un cert fil conductor amb l'etimologia de la paraula. Jo parlaré de lo que és l'espiritualitat. A veure, les espiritualitats n'hi ha moltes. Hi ha moltes formes d'espiritualitat. Jo parlaré del xamanisme, que és el que jo conec, i parlaré d'aquesta forma d'espiritualitat i de la psicoteràpia. Veient com, en principi, doncs, per plantejar quins són cadascú, o sigui, com les característiques, les formes que signifiquen, veure si tenen punts en comú, jo penso que són dos camins de coneixement, diferents, però són dos camins de coneixement, i després plantejar les diferències entre els dos.
És curiós, perquè no sé si ha passat ara als oients que ens estan escoltant, hi ha paraules que a vegades, només d'escoltar-les, justament per manca d'eines i per manca d'informacions, tiren enrere, i tu ara has dit, per exemple, el xamanisme, no? Jo crec que, com que no el coneixem, a vegades ens tiren enrere, quan en el fons ens poden convidar, com dèiem, a resoldre aquests conflictes que tenim interns. I entenc que tu, i sempre pel que et conec i per la teva trajectòria, i avui també serà un d'aquests dies, fas pedagogia de les paraules, pedagogia de les eines sense res més. I entenc el res més no com una connotació minoritària, al contrari, no? De dir, coneguem i llavors ho adaptarem a nosaltres, no? Perquè, per exemple, el xamanisme ens pot dir, ui, els xamans, no? Allò que tenim mal entès. I tu em fas molta pedagogia. Entenc que avui també passaràs per les paraules i passaràs per les eines i les accions, no?
A veure, jo crec que és molt important conèixer. O sigui, per exemple, doncs la meva feina és una feina que és tancada, en el sentit doncs, que jo em passo moltes hores tancada i, diríem, doncs, escoltant i treballant. Però jo crec que, i per això jo vaig organitzar Espai de Paraula, que hi ha unes ideologies que són les ideologies dominant. Per exemple, doncs, perdoneu, el fet de receptar medicació, un excés de medicació, una idea de lo que són els problemes psicològics, etc. Jo crec que la meva funció és aportar un gra de sorra dins d'un discurs global. Evidentment, doncs, el meu és un petit gra de sorra, però crec que és interessant poder-ho plantejar des d'una altra manera, des d'una manera de l'ésser humà com un ésser global, com un ésser que es pot fer càrrec dels seus patiments i com un ésser que el seu patiment no és algo que l'ha de, no és quelcom que l'ha de mantenir tancat i barrat, sinó que pot ser un camí de creixement. I això és important.
Però al llarg dels temps les cultures han fet allò que diuen, sobretot aquí a Catalunya, que és molt típic, les coses a la intimitat i que quedin a casa, no?
Ah, sí.
Això s'ha dit molt.
La roba es renta a casa.
Sí, senyora, la roba es renta a casa. Però és veritat que tendim a la necessitat pròpia, individual, d'explicar i compartir. Això no vol dir que ara agafem els micròfons i expliquem la nostra vida. És a dir, la intimitat, cadascú li dona el valor i l'espai i l'amplitud que consideri. Però és veritat que no en sabem d'explicar o explicar-nos les nostres coses, no?
Mira, precisament una de les característiques de la psicoteràpia és que a l'aprendre-te a conèixer-te millor, et pots explicar més coses a tu mateix. A vegades, moltes vegades, i no és estrany, perquè anem vivint i ens passen coses, doncs, sí, jo sento tal... Sí, no em sento bé, no em sento malament, però això em crea una angoixa, però... Exacte. Llavors, bé, anem a mirar què vol dir aquesta angoixa, què és el que està passant. Sempre explico que, per exemple, que si hi ha un símptoma, que pot ser una angoixa, pot ser una depressió, és com si tu tens una casa, no? Hi ha goteres. I jo, mira, ara en el sostre, mireu quines goteres. I dius, mira, hi posarem una mica de... De pintura aïllant, no?
Sí.
De pintura aïllant. I dius, mira que ens ha quedat bé, Ara ja tot el sostre està bé. Però si hi ha una tuberia que està malament i goteja, l'aigua, diria, les humitats, després et sortiran per una altra banda.
Clar.
No?
Clar.
Llavors, el que es tracta amb la teràpia és de veure on hi ha les goteres, no anar pintant el sostre.
No posar pedaços, sinó treure. No?
Exacte. I llavors això ens explicarà també, mira, és que tinc una humitat, i ens permetrà parlar de dir, no és que tinc una humitat, sinó és que hi havia un... Ens enriqueix també en el llenguatge, m'explico, és a dir... ens enriqueix aquest coneixement de nosaltres mateixos. Sabrem on està el tubo que provoca aquestes inundacions. Sabrem com és el tub, si cal canviar-lo, si no, si canviem, sabrem si està ben aïllat, sabrem a quin lloc de la casa està col·locat, etcètera, no? Però això també ens dona vocabulari.
I tant. I ens cal el vocabulari.
Ens cal molt el vocabulari.
Perquè tinc la sensació que de vegades no sabem posar paraula a una sensació.
No.
I tenim la paraula, que passa que l'hem d'adequar, no? M'imagino, és a dir, les paraules hi són per cada sensació, però suposo que les hem de descobrir, perquè no sé si tothom està preparat per resoldre els seus problemes, no? És a dir... A vegades tenim sensacions... Quan tenim sensacions negatives, és veritat que no tenim el 100% de les capacitats per resoldre-les, no? Perquè minven algunes estats d'ànim, la força... Però sí que és cert que potser hi ha persones que allò que diuen, és que aquest és molt xaupalante, molt optimista i té un altre caràcter, i hi ha persones que no. No sé si tothom està capacitat per afrontar i resoldre i trobar les seves pròpies paraules.
Bé, dues coses, si em permets.
I tant.
Clar, quan diem sentiments negatius, no estem a Hollywood.
Clar.
Entens? No vivim al Walt Disney. Sentiments hi són sempre i, per exemple, doncs, quan es mor una persona tenim un patiment i tenim un dol. T'explicaré una anècdota, no?, d'un company meu que és metge, doncs li van anar uns pacients i mira, se'ns ha de morir l'avi, dona'ns, però fa que abans, perquè així no patirem, per exemple. Jo crec que ja estem en una societat que el dolor no existeix, s'ha d'atenuar. El dolor és necessari, és necessari. No vol dir que ens haguem de morir per un dolor, però, evidentment, la vida porta disgustos, porta patiment. Un altre és que ens quedem encallat amb un sentiment i que aquest sentiment ens embargui. La por és necessària.
Clar, clar.
Per exemple, doncs, un nen, qui ha un problema ja amb els nens petits? Doncs que no coneixen la por i els has d'anar agafant perquè si no caurien per les escales. Clar. Per tant, la por no és un sentiment negatiu, és un sentiment quan és excessiu.
Clar.
Però com més la paleta més de sentiments tinguem, més àmplia la tinguem, més rica som nosaltres i més podem expressar coses. No? Aquesta, bueno, ja es dirà una.
No, aquesta m'encanta. Si jo estic bocabadada i des de casa també, per tant, com veieu,
ara
com és un plaer
tenir
l'altre. Ara m'expliques l'altre, perquè ho fas tan fàcil.
Ai, gràcies.
Sí, 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 que tots hem quedat bocabadats i meravellats, i per això avui és necessari que et vinguem a escoltar més àmpliament.
Moltes gràcies, Mariona.
Per tant, Teresa, una era aquesta i l'altra cosa que volies comentar.
Clar,
també.
Tothom, a veure, aquí hi ha un tema, és tothom pot triar. Pot triar. Hi ha gent que igual tenen capacitats, però diuen, mira, jo davant d'això no em vull saber res, em prenc una medicació i vaig funcionant. És una opció. Hi ha altres persones que diuen, no, mira, jo ho vull saber. I el mateix anar-ne sapiguent s'enriqueixen. O sigui, que no és tant que uns puguin o no puguin, sinó és l'opció. A vegades venen pacients i jo penso, aquesta problemàtica és molt senzilla, vull dir, ho resoldrem aviat. I no. No, perquè igual, doncs, jo crec que s'ha de ser valent.
Passa per la valentia, eh?
Jo crec que sí.
És cert, eh? Aquesta paraula que aquí l'utilitzem molt, per cert, ser valent a fer-ho tot, eh? Fins i tot escriure un llibre, que després tenim a l'Enric Calpena, a fer... La valentia, que valentia no vol dir ser un...
Agosarat.
Exacte. Exacte,
no.
Exacte.
Sinó el desig d'acceptar les pròpies regnes de la vida, de poder-les conduir. Per això jo també parlo de l'espiritualitat en aquest sentit. O sigui, l'espiritualitat s'ha associat sempre a la religió.
Sí.
Llavors jo crec que a vegades, i per això per mi és important explicar-ho, que a vegades les persones doncs, tenim uns certs sentiments que no els cataloguem dins de l'espiritualitat, potser perquè associem aquesta paraula amb la religió. I ens perdem una part important de les nostres vivències.
És cert.
I l'espiritualitat no és la religió. La religió, diríem, hi ha unes creences, hi ha un dogma, hi ha una fe. L'espiritualitat és una experiència íntima i personal d'una realitat misteriosa, podem dir així.
Jo m'he quedat muda, cosa que d'altra banda m'agrada, perquè si així assegurim les paraules ens queda un minut, per això m'he quedat muda també. Quan he vist el rellotge, lo ràpid que passa el temps, fem una cosa. D'una banda, avui a les 7 tothom qui vulgui pot venir al Centre Cultural a escoltar-te i a conversar també, perquè m'imagino que hi haurà un feedback amb el públic. D'altra banda, si algú et vol trobar, estàs al Centre Psicologia Clínica i Psicoteràpia al carrer Sant Pere, en allà et podem trobar, al carrer Sant Pere número 32, i farem una cosa perquè abans d'entrar en antena em deies... Home, els somnis, jo en parlaré a l'espai de paraula més endavant. Et sembla que un altre dia et convidem i parlem dels somnis?
Sí, perquè, a veure, els somnis és tot un món que ens pot ajudar a prendre moltes decisions i, de fet, jo m'estic plantejant doncs, fer diversos tallers sobre aquest tema.
Que bé.
Perquè, bueno, és una font de coneixement. Home, pensa que hi dediquem molt temps a la nit.
Sí.
I aquests aspectes del dormir, doncs ens ajuden també, si els podem anar entenent, a prendre decisions a la vigília, a estar més connectats amb nosaltres mateixos, amb com vivim les coses, com ens passa.
Doncs escolta'm, parlarem dels somnis, et tornem a convidar perquè és un plaer, Teresa, que vagi molt bé aquesta tarda.
Gràcies, Mariona.
I fins la propera, que serà ben aviat.
Ha sigut un plaer estar amb tu una altra vegada.
Igualment. Fem una pausa pels butlletins i tornem de seguida. Fins ara.